França, però hem de fer...
Estem seguint en directe la segona sessió del debat de política general al Parlament de Catalunya. Intervé Jéssica Albiach dels Comuns.
És politiqueria, i que l'ètica sense política és cinisme. Per tant, no són temps per la politiqueria ni pel cinisme, no per les demòcrates. El camí és l'ètica i més i millor política. I aquí, president, li he de dir, només n'hi ha un pla A. No n'hi ha pla A i pla B, n'hi ha un únic pla, que és la Catalunya justa. No és la Catalunya centrada, és la Catalunya justa, amb igualtat entre persones i entre territoris. I la igualtat no es decreta. La reducció de les desigualtats no s'anuncia. Es combat amb polítiques públiques, amb audàcia i també amb agilitat. Si m'ho permeten, amb una certa rapidesa, no amb anuncis de per aquí 5 anys. Quantes sancions ha posat el seu govern a aquells que incompleixen la llei d'habitatge? 0. Ha hagut de ser el sindicat de llogateres, president, qui ha posat una 50ena de denúncies a immobiliàries per anuncis il·legals de pisos a Barcelona. Estem veient que la feina que no fa el govern l'acaba fent el sindicat. I vostè, és cert, diu que està preocupat, i ho creiem, per la desigualtat. I va dir, fa un any en la seva investidura, ho va tornar a dir ahir al seu discurs, que el seu objectiu és millorar els serveis públics. Però, president, tenim un problema, i és que no estem notant aquesta millora dels serveis públics. No ho notem. No ho notem quan demanem ara al CAP i hem d'esperar fins a 3 setmanes per a poder veure a la doctora, o quan hem d'esperar mesos per a una prova diagnòstica o per a una intervenció. Les llistes d'espera han passat de 104 dies a 118 dies de mitjana. Per tant, no és que estem millor, és que estem pitjor. La gent no ho nota quan porta el seu fill que té necessitats educatives específiques a l'escola i no n'hi ha recursos per atendre l'educació inclusiva. O quan es queda sense beca menjador, un servei que hauria de ser universal i gratuït. O quan el professorat ha perdut un 25% de poder adquisitiu. Tampoc ho nota quan agafa el tren i perden hores de vida i de treball per les aturades i els retards. I per això, president, pla A, l'únic pla possible, la Catalunya justa. Una Catalunya on ser pagès no siga una heroïcitat. On viure a Lloret no significa sí o sí dedicar-te al turisme, haver de tindre 3 feines per poder sobreviure en precari. Una Catalunya justa que garanteix la igualtat d'oportunitats als que naixen a Torre Baró, a la Font de la Pólvora, a Sant Cugat, a Terra Alta o a Sarrià. Un país on la gent gran no mor esperant una plaça en una residència. Una Catalunya en els fons d'inversió no ens fan fora dels nostres barris i de les nostres ciutats. Una Catalunya on no hi ha famílies amb infants que són desnonades, enviades a una pensió a la ciutat del costat durant uns quants dies i després ja t'apanyaràs. Perquè això passa. Passa a Sabadell, passa a Salt i passa a tants altres municipis de Catalunya, president. Estem davant d'una Catalunya que es trenca, com deia Jaime Palomera, entre propietaris rics i llogateres pobres. Unes llogateres que cada any a Catalunya només fan una transferència d'11.300 milions d'euros als amos dels pisos. 11.300 milions d'euros no és un dret, és un negoci. I també, evidentment, ja ho he dit, una Catalunya on rodalies i regionals no siguen una tartana. I diu vostè sovint, president, que són el govern de tothom. I jo li dic, president, encara no. Encara no, encara no són el govern de tothom. Mentre n'hi hagi un de cada 3 infants en situació de pobresa, mentre el 10% de les treballadores a casa nostra siguen pobres, mentre n'hi hagi gent que no tinga un sostre digne per a viure, encara no són el govern de tothom. I que ningú me malinterprete, Catalunya és un gran país. És un gran país. De fet, amb tota probabilitat, si aquí féssim una enquesta i ens preguntaren on volem construir la nostra vida, el nostre projecte vital, on volem desenvolupar-nos, segurament, jo crec que amb una alta probabilitat, diríem totes que a Catalunya. Però Catalunya té problemes, i problemes que s'han de solucionar, i no solucionar al 2030, solucionar ara. I el principal problema que té Catalunya es diu desigualtat. I aquí alguns han decidit que és molt fàcil culpar de la desigualtat a la gent empobrida i a la immigració. Han trobat, a més, en la meritocràcia la seva coartada. Des de Patricia Botín, a Garamendi, a Foment, a l'extrema dreta, perquè a més tenim unes elites que són profundament irresponsables i egoistes. I parlen de la cultura de l'esforç, però en realitat és la seva manera de justificar la desigualtat. La meritocràcia, senyores i senyors, és una enganyifa. És una enganyifa que utilitzen per a fer-nos sentir culpables de la nostra classe social i sentir vergonya si som pobres o precàries. A més, com si la vida fos una cursa i totes partirem de la mateixa línia. I a més, alguns també els hem d'escoltar dir que el problema és l'absentisme. Doncs mirin, no. El problema és que la gent no es pot agafar una baixa perquè té por. El problema són les hores no pagades. El problema és la precarietat. El problema és la salut mental que està deteriorada per l'estrès. El problema és la falta de plans de riscos psicosocials. El problema són els accidents laborals. Aquests són els problemes que tenim ara mateix. Però, clar, ells ens estan venent, ens estan explicant que la culpa sempre és nostra, perquè no n'hi ha res més funcional que l'autoodi. I, clar, si és així, només te queda esforçar-te molt, esforçar-te més, però mai és suficient. I així un problema que és col·lectiu, que és de les majories, que es diu capitalisme, s'acaba convertint en un problema que és individual i, per tant, tot depèn de tu. Però, senyores i senyors, aquí totes sabem en el fons que ser pobre, que ser precària, no és una decisió personal. I si no, que s'ho pregunten a les Kellys, que s'ho pregunten a les treballadores de les residències, que s'ho pregunten a les vetlladores, a les tècniques d'educació infantil, als temporers, a les periodistes que cobren per pesa i a tants altres. Ser pobre o ser precari no és una decisió. És una conseqüència del capitalisme salvatge, inhumà, cruel, en el qual estem vivint. I a més, la principal amenaça contra la igualtat ara mateix al nostre país és l'acumulació ingent de riquesa en molt poques mans, cada vegada en menys mans. I el més curiós de tot, una riquesa que pràcticament sempre acaba lligada al patrimoni familiar i a les grans herències. Només una dada, el 75% dels multimilionaris del nostre país no ha fet res per a ser-ho. Només nàixer en una determinada família. Només heretar. I per tant, quina és l'alternativa, president? Doncs l'alternativa es diu la Catalunya justa. Una Catalunya amb uns serveis públics forts, amb una xarxa comunitària forta i també que redistribueix la riquesa. Però, clar, això suposaria que alguns, uns pocs, els que manen, fins i tot moltes vegades sense presentar-se a les eleccions, perdessin els seus privilegis i, evidentment, es resisteixen. No volen. Fins i tot l'altre dia podíem llegir que Maurici Lucena, el president d'AENA, català, que va ser portaveu del PSC en aquest mateix Parlament, deia que les institucions catalanes no poden participar de la governança de l'aeroport del Prat. I saben per què? Ho va explicar el Jaume Bosch al diari elbaix.cat. Doncs no pot ser perquè el segon soci majoritari d'AENA, que és una empresa britànica que per cert tributa en les Illes Caiman, no vol. Tan senzill com això. Continuen manant els que no es presenten a les eleccions. I també, diguem-ho tot, perquè aquesta empresa britànica no vol i perquè vostès el que volen és ampliar l'aeroport del Prat. I, president, si la gestió es fa des de Catalunya, pot ser això, és més difícil. Una Catalunya centrada, president, és una Catalunya que prioritza el transport que fa servir la seva gent, que és el tren. Una Catalunya descentrada és aquella que vol ampliar l'aeroport del Prat mentre suspèn en Rodalies. I també s'ha de dir, el capitalisme verd és un frau. És un frau. Ningú es pot dir ecologista i alhora voler incrementar un 30% les emissions, que seria el resultat d'ampliar l'aeroport del Prat, tal com defensa el seu partit, el PSC i Junts per Catalunya. I a més, també els he de dir, oposar-se a l'ampliació de l'aeroport del Prat és estar realment a favor del progrés. És admetre, d'una vegada per totes, president, que no n'hi ha possible ecologisme, que no n'hi ha progrés possible sense planificació ecològica. Però és que el problema és que la idea que vostès tenen de progrés és una idea que està caducada, que és antiga, que és pròpia del desenvolupisme dels anys 80 i 90, i les velles receptes ja no funcionen. I diguem-ho tot, no n'hi ha cap necessitat real d'ampliar l'aeroport del Prat. Ja tenim vols intercontinentals des de Barcelona. A més, tenim 2-3 aeroports a Catalunya que estan del tot infrautilitzats. Però seguim sumant arguments. És que Aena encara no ha complert amb les compensacions de fa més de 20 anys. I una altra dada és que no podem suportar més de 20 milions de turistes cada any. No volem ser un parc temàtic, no volem ser una postal d'Instagram. Volem viles i ciutats tranquil·les, amb veïnes, amb comerç de proximitat i amb un urbanisme que facilita la trobada i la cohesió social. Ecologisme, sí, però no ecologisme per als rics. Un ecologisme popular que no faci recaure, a més, la responsabilitat sobre les esquenes dels mateixos. El que no pot ser és que li estiguem dient a la gent que recicle, que vigile amb el consum d'aigua, que vagi en trens, que no funcione, i mentre els governs són incapaços de multar empreses que contaminen l'aigua i l'aire, volen ampliar aeroports, els rics van a comprar el pa en avió privat o tenim trens de tercera. Se necessita una mica de coherència. I, president, el govern ha de tindre un posicionament clar en la qüestió de les nuclears. Jo crec que ja és hora de deixar de banda una energia que és cara, que és perillosa i que només està beneficiant a l'oligopoli energètic. S'ha d'escollir solar, fotovoltaica o nuclear i combustibles fòssils. Aquesta és l'elecció que s'ha de fer com a país. Per això li demanem que siga ambiciós en la lluita contra el canvi climàtic i que accelere en renovables perquè el planeta no ens espera. Però seguint amb la Catalunya que volem ser, alguns estan atiant el fantasma de la pèrdua d'identitat acusant a la immigració. De fet, és que a la immigració els acusen de tot. I jo pregunto, no serà que estem perdent l'essència o la identitat? Perquè on abans hi havia una papereria, ara n'hi ha una botiga de souvenirs o les bústies de la paqueteria d'Amazon. No serà que on abans estava el típic bar per a fer el vermut o el menú, ara només trobem llocs per a prendre el brunch. On hi havia abans un fort familiar, ara trobem un vivari. On hi havia una persona cobrante en el supermercat o en el cinema, ara només tenim una màquina. No serà que ja no coneixem a les nostres veïnes perquè només es fan contractes de 9 mesos per seguir pujant-nos el lloguer. No serà que ja no coneixem a les veïnes perquè el pis del costat és un pis turístic. Per tant, jo crec que ja és hora de trencar el mite de que estem perdent la identitat a causa de la immigració. Perquè, a més, jo crec que ni tan sols ens posaríem d'acord sobre quina identitat parlem. Perquè vull recordar que Catalunya sempre ha sigut terra d'acollida, que n'hi ha moltes maneres de ser catalans i catalanes i perquè les nacions sempre estan en construcció. I jo crec que si estirem del fil, aquí també tenim dos debats que són interessants i que jo crec que també necessiten resposta. El primer és sobre la llengua catalana i el segon és sobre si han de ser 6, 8, 10 o 25 milions. Mirin, l'altre dia Crític publicava, i jo crec que no puc estar més d'acord, que la immigració no és una amenaça per la nostra llengua. De fet, hi ha 800.000 persones nouvingudes al nostre país en llista d'espera que volen aprendre el català i que no tenen una plaça disponible. Per tant, el problema no és la gent que arriba a Catalunya. El problema és que parlem molt de reforçar el català, però no hi ha suficients places disponibles per a que la gent el puga aprendre. Així que deixem de banda aquesta visió poruga, tinguem una visió ambiciosa, amb esperança, i pensem que tenim l'oportunitat de sumar gairebé 1 milió de persones als parlants de la nostra llengua. Jo crec que això no ens ho havíem imaginat ni en el millor dels somnis. I per això, insisteixo, cal obrir més places per estudiar i practicar el català, amb horaris flexibles per a tota la gent que treballa i, evidentment, gratuïtes en tots els nivells. Com deia Candel, la diferència no es fa entre els catalans i no catalans, sinó entre els que tenen i els que no tenen. I sent així, jo crec que no pot ser d'una altra manera. Jo aquí canviaria les preguntes que darrerament ens estem fent. La pregunta no seria com construïm comunitat. La pregunta no hauria de ser com cohesionem la nostra nació al voltant d'uns principis, d'uns valors i d'una llengua. O com diuen altres, la pregunta ha de ser, és un problema que siguem 6, 8 o 10 i si els serveis públics no estan preparats? Perquè si la resposta és la segona, jo crec que la solució la tenim molt fàcil. Senzillament, el que necessitem són més recursos per adaptar, per adequar els nostres serveis públics. I aquí només n'hi ha 3 opcions. La primera, que els que més tenen paguen més impostos. La segona, negociar i aconseguir un bon sistema de finançament just i singular, que ens retorni tot allò que ens toca, i vull ser clara, els comuns, les comuns, sempre, sempre hem defensat, defensem i defensarem un nou sistema de finançament que siga just amb Catalunya, davant de qui siga, també dels nostres a Madrid, i també la tercera, prohibir les privatitzacions i la mercantilització dels serveis públics, perquè per aquí també s'escapa un bon grapat de diners. Però el problema de fons és que alguns, els de sempre, no volen deixar de fer negoci i no els agrada Catalunya. Els sobra la meitat del país i a nosaltres els he de dir, ens agrada Catalunya en la seva diversitat. I per això les forces democràtiques d'aquest país tenim l'obligació de demostrar que som més i que fem les coses millor. Tenim l'obligació de no equivocar-nos d'adversari, de fer-nos les preguntes adequades i de no acabar comprant marcs mentals que no són els nostres, són els de l'extrema dreta. I per això, com a diputada dels comuns, però no només, com a diputada també del bloc progressista, com a diputada també del bloc democràtic, que és on s'emmarca la majoria dels diputats i les diputades d'aquesta cambra, jo els vull proposar un pacte. Un pacte, evidentment, on també estiga la dreta democràtica per recuperar consensos bàsics. Senyors i senyores de Junts, ens podem posar totes d'acord en no barrejar immigració amb inseguretat? Podem? Podem deixar de parlar de la immigració en termes de massificació, d'amenaça o de desbordament? I li demane, senyor Batet, que no fas aquestes cares, perquè només cal escoltar el seu secretari general, el senyor Turull. Companys i companyes d'Esquerra Republicana i de la CUP, podem reconèixer que el nostre model productiu no és culpa de la immigració, sinó que són les que més el pateixen? President Illa, podem blindar d'una vegada per totes uns serveis públics forts pels 8 milions de catalans i catalanes que som? Perquè jo crec que davant de l'ofensiva reaccionària les demòcrates ens hem de posar d'acord. I davant d'aquesta onada reaccionària i d'aquells que volen incendiar Catalunya, també ens hem de posar d'acord per blindar el català, augmentant tots els recursos perquè quanta més gent millor el puga aprendre i, evidentment, per defensar plegats l'amnistia, la llei de l'amnistia que s'aplique d'una vegada per totes. Evidentment, perquè Puigdemont puga tornar. Evidentment, perquè el senyor Junqueras es puga presentar a les eleccions si ho considera. Però també per l'Adri de Badalona, que ha de deixar de patir el calvari que està patint des de fa tants anys i de totes aquelles persones que han estat patint la repressió durant aquests últims anys. També ens hauríem de posar d'acord, diputats i diputades, en que l'habitatge no pot ser un negoci. I aquí, president, li he de preguntar, quan pensa el govern començar a posar sancions, multes, a qui se salta la llei d'habitatge? Perquè se l'estan saltant. Ho ha demostrat el sindicat de llogateres i només cal entrar a un portal immobiliari. Què pensa fer, segona pregunta, amb les famílies amb infants que són desnonades? No poden esperar fins al 2030. I aquí va la tercera pregunta. Què fem amb tota la gent que ara mateixa no pot pagar el lloguer ni la hipoteca? President, insisteixo, no poden esperar 5 anys. I l'última en aquest sentit, quan començarà la rehabilitació de barris que s'estan ensorrant? Al Besòs, a Badalona, a Manlleu, a Esplugues. I no és, també, vull dir-ho, en habitatge no és només una qüestió de construir. En mig d'una emergència, aturar la venda d'habitatge a qui ho fa per especular és una obligació. Aturar la venda a qui compra per especular és una obligació. I aquí també els he de dir, senyors i senyores de Junts, no és, el camí no és com diuen. O sigui, prohibir l'accés als habitatges de protecció oficial als veïns que portin menys de 10 anys empadronats en un municipi. És que aquesta mesura que proposen no és només una mesura racista. És que està impedint que gent que ha nascut aquí, que ha hagut de marxar de la seva ciutat, per exemple de Barcelona, perquè no podia pagar el lloguer, l'estan impedint que puga tornar. És que estan vetant que joves que van haver de marxar puguin tornar als seus barris i a les seues ciutats. Estan prohibint que algú que viu a les Llosses o a Campdevànol puga demanar un pis a Ripoll. És que, diputats i diputades de Junts per Catalunya, jo entenc la por de les enquestes, l'entenc, però els demanem que no marxin del bloc democràtic. I el tercer acord que volíem proposar-los, És un acord en memòria democràtica. És un acord en memòria democràtica que vostè ahir, president, no va dir ni una paraula. En un mes aproximadament es compliran 50 anys de la mort de Franco. En 10 anys, en 2036, es compliran 100 anys del cop d'estat franquista. I les polítiques de memòria democràtica arriben tard a Catalunya. President, ha de ser ara. I per això li diem, demani de manera clara, de manera pública, a Pedro Sánchez que l'edifici situat a Via Laietana 43 passi a ser un espai de memòria i ho siga de manera íntegra. Les víctimes fa massa anys que ho exigeixen i Catalunya fa massa anys que ho necessita. Un espai que estiga a l'altura de l'ESMA de Buenos Aires o del Museu de la Topografia del Terror de Berlín. I ha de ser ara. Cal intensificar les polítiques de memòria amb la futura aprovació de la Llei de Memòria Democràtica, sí, però també cal multiplicar els equips per poder avançar. Queden aproximadament 1.000 fosses per obrir, moltes persones desaparegudes per identificar, molts familiars a qui s'ha de reparar i per això, insisteixo, el moment ha de ser ara i cal una dècada de polítiques intensives de memòria democràtica per arribar al 2036 i dir, hem arribat tard, sí, però ho hem fet bé. Com a mínim, això. I acabe. Catalunya ha de ser trinxera, però també ha de ser esperança. Hem de ser port i alhora hem de ser far. Hem de ser inspiració, però també hem de ser casa. I això només ho aconseguirem des dels consensos del pluralisme democràtic i des del reconeixement de la diversitat com a riquesa. Moltes gràcies.
Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat.
Moltes gràcies, molt honorable president. Senyora Albiach, faig meves les seves paraules i el seu plantejament en defensa i reconeixement de la Flotilla, o amb els súmuts i dels integrants, en particular de la diputada que hi ha participat. Ahir vaig fer-hi referència també. Crec que és l'expressió d'un sentiment de noblesa, d'una voluntat de solidaritat que ha rebut el suport immens, molt majoritari de la ciutadania de Catalunya i d'Espanya, i en el que molts ens hem sentit representats al govern de Catalunya, en coordinació amb el govern d'Espanya, ha fet el que ha estat al seu abast per poder facilitar el retorn el més aviat possible i les millors condicions a les persones que en van formar part. No? Coincideixo també amb vostè, matisos, però crec que tampoc és moment del punt i la coma en aquesta qüestió sobre el mot d'ordre o debat, diguem-ne, geopolític que tenim en aquest moment al món, no? Jo ho vaig sintetitzar ahir i alguns altres portaveus s'hi han referit també en aquests termes, entre esperança i por, no? Veure els canvis com una oportunitat o veure els canvis com una amenaça, veure els canvis com un camí per millorar les coses o veure els canvis com una... amb por i, per tant, amb ganes de retrocedir i de bloquejar-nos. Efectivament, hi ha derives autoritàries en molts països europeus, particularment a la democràcia de Ghana, de l'era moderna, que, en fi, per dir-ho també suaument i amb el màxim respecte, des d'aquest faristol, alguns no haguéssim pensat mai que ho poguéssim veure, aquestes coses, fa tan sols 6 mesos. Les estem veient, no? Bueno, cal estar alerta a això i, efectivament, cal tenir les idees clares dels valors de la democràcia, de la virtut de tenir societats plurals que permetin expressar en les seves institucions polítiques aquesta pluralitat amb respecte i que siguin els ciutadans els que al final puguin prendre la decisió que correspongui. No? I també responsabilitzar-nos tots de que contrastar posicions polítiques, expressar la pluralitat de diferents maneres de veure les coses, ha de ser compatible amb el funcionament correcte de les institucions. És a dir, al final hem de fer coses. I per això, amb societats plurals, amb visions diferents, ens hem de tenir capacitat d'arribar a acords. El meu grup polític ha arribat a un acord amb el seu, tenim plantejaments polítics diferents, ara em referia a algunes coses que crec que, en fi, que no acabo de compartir, com vostè va s'enfoca, ho diré amb màxim respecte, però són polítics, partits polítics, posicions polítiques diferents, però hem tingut capacitat d'arribar a acords amb algunes coses, i això, doncs, crec que la política d'aquests anys va per aquí, capacitat d'acordar. I això a vegades exigeix més coratge i més valentia i més determinació que no pas quedar-se a la puresa de la posició i sortir aquí, diguem-ne, en fi, a dir tot molt coherent, però al final que no porta enlloc. No? Vostè ha parlat d'un pavà, que és la Catalunya Justa, bueno, jo dic la Catalunya Centrada és la Catalunya Justa. La Catalunya Centrada és la Catalunya Justa, perquè jo intento centrar la Catalunya des del govern en aquelles qüestions que crec que importen els ciutadans, i ho he sigut molt clar. Vostè posa molt l'accent, jo també, en compartir la prosperitat, però s'ha de generar. S'ha de generar. I vivim en un món, en fi, menys amable que el que fa uns anys. Vull dir, nosaltres som 8 milions en un món de 8.000. Si vol vostè, som 8 milions en un estat que en té gairebé 50 i en un espai polític de referència que és Europa, de 450. Aquest és el pes demogràfic que tenim. Una economia important, una economia amb un cert pes, 300.000 milions d'euros de producte interior brut, una cinquena part, a mi, quan vaig pel món, dic, escolta, jo soc una cinquena part de l'economia espanyola, que és la quarta d'Europa. I estem en les regions més punteres econòmicament d'Europa. Però tothom s'espaviva, I al final hem de generar prosperitat per poder compartir-la amb polítiques públiques. Jo poso l'accent a les dues coses igual. I aquí potser és un matís que arran de la seva intervenció, en fi, crec que, a més, per la meva, convé fer. No? Ara, és veritat que si vostè em diu, bueno, i avui com anem? Avui l'economia catalana i l'economia espanyola, afortunadament, està generant prosperitat moltíssim més que a França. No es tracta tampoc de comparar-nos, perquè les coses poden canviar, moltíssim més que Itàlia, moltíssim més que Alemanya, que són els països de referència. Alguns que deien, no, fora d'Europa ens anirà més bé. Al Regne Unit, doncs hi vas i no s'hi va tan més bé, més aviat. Per tant, ara tractem de conservar això. I aquí, bueno, hem de també prendre decisions perquè les nostres empreses i els nostres autònoms puguin ser competitius. Va molt a la línia de tenir infraestructures adequades, va molt a la línia de tenir talent, una xarxa de talent universitari, de centres de recerca que permetin. Això és el que estem fent. No? Jo aquí crec, discrepo amb vostè, que infraestructures com l'aeroport Josep Barcelona, Tarradellas, Josep Tarradellas, Barcelona o Prat, és una infraestructura clau des d'aquest punt de vista. No pel turisme. No pel turisme. Per cert, molta gent de Catalunya, molts catalans, viatgem fora, i ho fan servir. No pel turisme, sinó per l'economia. Pels centres de recerca. Nosaltres hem arribat a acords amb institucions de recerca japoneses i xineses i d'Estats Units, i la gent necessita, i molts investigadors joves. Jo crec que és per l'economia. Això és una posició que he defensat amb nitidesa i que, en fi, la reitero des d'aquest punt de vista. I sí, també estic treballant i estem treballant perquè el govern de Catalunya pugui tenir presència i pugui tenir una participació sense alterar l'esquema de funcionament d'Aena, però pugui tenir participació en aquest sentit. No? També en matèria d'energia hem de prendre decisions importants. El nostre posicionament és nítid a favor de les energies renovables. Aquí també demano que siguem tots clars, perquè defensar les energies renovables en abstracte és gratis. Això, diguem-ne, excepte alguns que són antivacunes, la terra és plana i el bisprevi és viu, els altres estem tots situats allà mateix. Ara, on es posen els molins de vent i on es posen les plaques solars. Aquí comencem ja, i aquí el govern també ha de tenir una posició, en fi, d'escoltar tothom, però de prendre decisions. No? He sigut sempre clar, i ho reitero, perquè vostè m'ha passat a fer-ho directament amb l'energia nuclear, Catalunya no es quedarà a les fosques, mentre jo sigui president de la Generalitat, tingui-ho per segur. Aposto per l'energia renovable. Hi ha un pacte signat per tothom, també per les empreses energètiques, amb un calendari acordat de tancament de les plantes de fabricació d'energia nuclear, que preveu també un mecanisme per, si volen, plantejar continuar operant aquestes plantes. Bueno, si volen fer-ho, que ho activin i s'estudiarà. I també he dit sempre el mateix, fem els números ben fets. No s'hi val a dir avui funcionar amb energia nuclear, però vull que els costos per disposar els residus nuclears quedin fora del compte de resultats. No, això no pot ser. Això no pot ser. I també he dit que passi el que passi en aquest àmbit, Nosaltres no hem d'afluixar l'aposta per les energies renovables. No hem d'afluixar i no estem afluixant. I aquí insisteixo, a peu de passar la poesia abstracta a la cosa concreta de dir on ho posem. Jo, en fi, cada mes vaig repassant amb la consellera els projectes que hi ha i com els podem anar desbloquejant, sempre en diàleg amb el territori. Habitatge, estem d'acord que és la qüestió que més afecta en aquest moment a les desigualtats. Miri, jo crec que això vostè ho ha reconegut i agraeixo que ho faci, i jo hi reconeixo també a vostè i a moltes altres formacions polítiques d'aquesta cambra, crec que estem tots convençuts que és el problema més rellevant que tenim en aquest moment. Crec que també podem dir que cap comunitat autònoma ha fet més o està fent més que nosaltres per posar-hi recursos. Per mi, la primera vinya és construcció d'habitatges.
Estem seguint en directe la segona sessió del debat de política general. Intervé ara el president Salvador Illa responent a Jéssica Albiach dels Comuns.
Prohibir habitatges d'ús turístic a Barcelona a partir del 2028. I, per descomptat, fer complir la llei. Efectivament, tenim un acord amb vostès, hem posat en marxa un servei d'inspecció. És veritat que hi ha gent que se la salta, és veritat que quan hi ha denúncies actuem, és veritat que ha costat una mica més del que voldríem posar un funcionament, però és veritat que ja els tenim, i, evidentment, no els tenim, diguem-ne, per passejar pels carrers, sinó per fer complir la llei. I amb això, ho dic amb claredat, doncs la farem complir. Ara, la primera vinya per mi és construir habitatges, i en aquest sentit ahir vam fer un plantejament ambiciós en el que espero tenir acompanyament de tots els grups que diuen com el seu que aquest és el principal problema que té Catalunya, perquè necessitem construir habitatges, necessitem construir-ne. M'ha parlat de que, i té raó, de que hi ha coses de millora, aspectes a millorar en el país, en matèria de polítiques públiques, en matèria de sanitat, en matèria d'educació, en matèria de residències, en matèria de drets socials. Bé, és veritat, jo ho reconeixo, però escolti, en matèria de sanitat, doncs avui podem visitar 27 antics centres d'atenció primària, que avui són centres socials integrats sociosanitaris, que estan ja aplicant o posant en marxa una integració sanitària i social i algunes reformes que ens han de proporcionar, diguem-ne, una millora qualitativa i quantitativa en les persones ateses. No? En matèria d'educació és veritat, però jo he visitat escoles i els recursos en voldríem tenir més, però hem posat més recursos per atendre els alumnes amb necessitats especials. No? I la ràtio d'alumnes per aula doncs, ha baixat. I ahir ho vaig dir-ho, estem actuant sobre el 15% del conjunt d'infraestructures educatives i estem construint alguns centres. Per tant, hi ha un avenç. No? En matèria de drets socials, doncs ens hem trobat algunes coses que s'havien de millorar i bueno, s'ha abordat una reforma de la DGAIA, es començarà a gestionar l'any vinent l'ingrés mínim vital, en fi, s'està plantejant un esquema, una aproximació reformista a tots aquests àmbits. No? És veritat que hi ha feina a fer, però és veritat que en tots els àmbits que vostè ha mencionat jo hi puc, diguem-ne, aportar dades de coses que estem fent i que, si funcionen bé, les extendrem i les excavarem. No? I agraeixo que hagi dit una cosa que crec que hauríem de dir més, que és que, havent-hi moltes coses pendents de fer, home, aquest és un país on molta gent voldria viure-hi. I això és important que ho diguem. Perquè, si no, també sempre caiem en el... I sempre falta. No? Jo sé que sempre falta, però també posem l'accent en que el país és un país, Catalunya vull dir, és un país bueno, on molta gent hi vol venir a viure i que està bé, i això tampoc diria jo que sigui mèrit dels 12 anys que jo porto governant Catalunya, és mèrit d'un treball continuat i acumulat de molts governs, amb encerts i amb errors. I espero també, quan acabi la meva tasca al capdavant del govern de Catalunya, doncs també haver pogut sumar alguns encerts en aquesta millora del país. No? Ho dic perquè, tal com està el món, és bo que ens ho diguem. Per exemple, que en fi, no tothom té accés a una sanitat com la que tenim aquí. Ni tothom té accés a una educació com la que tenim aquí. Ni tothom té accés a unes polítiques de protecció social com les que tenim aquí. Ni tothom gaudeix a les infraestructures com les que tenim aquí. Tot millorable, però això ho tenim. No? Sobre el model de societat, vostè ha parlat de meritocràcia, ha parlat d'absentisme, ha parlat... Jo aquí he de dir-li que és veritat que hi ha uns determinants socials de la riquesa o de la situació social que es troba una persona, és veritat que hi són, però també jo apel·lo a la llibertat individual. I Catalunya té molts exemples de persones que han nascut amb llars molt humils i que gràcies a una educació pública i gràcies al seu esforç personal i a la seva llibertat i a les seves pròpies decisions personals han pogut abairar-se i fins tenir carreres esplèndides i excel·lents en l'àmbit econòmic, en l'àmbit empresarial, en l'àmbit científic, en l'àmbit de servidors públics. En aquesta cambra hi ha exemples, no vull nomenar ningú, de persones que també hi ha un àmbit de responsabilitat personal. Jo estic a favor de que les societats funcionen quan les administracions públiques tenen cura de tothom i no deixen ningú darrere. Estic a les antípodes del que se salvi qui pugui, en fi, si no et va bé és culpa teva, no estic en això, però també apel·lo a la responsabilitat de tots i a l'esforç de tothom per tirar endavant. I a que hi hagi possibilitats de que, diguem-ne, el bressol on neixes no et condicioni el teu futur. Que si tu has de tenir, si tu tens les condicions i vols fer-ho, doncs puguis arribar on tu proposis arribar. I crec que això a Catalunya es dona i hem de cuidar-ho perquè se segueixi donant. És a dir, apel·lo també a la responsabilitat individual de les persones. Ha parlat del català, estic molt d'acord amb el foc que vostè ha fet. Per cert, ahir jo vaig parlar de 40.000 places per poder, de cursos de català, eren els cursos, m'ho va fer notar el conseller en acabar el debat, són els cursos que ofereix el Consorci de Noció Lingüística. En total n'hi ha 115.000 a Catalunya, perquè hi ha molta gent que fa més feina en aquest sentit. Entitats, diguem-ne, privats, Òmnium, per exemple, els sindicats també, que fan cursos de català. I els hi hem d'agrair. Des de les institucions no podem comptar només amb ells, hem de fer més, no? Però estic molt d'acord amb el foc de vostè, és una oportunitat que hi hagi gent que vingui a Catalunya, és una oportunitat, si us sabem integrar i acollir bé, que puguin, bueno, doncs aprendre la llengua, que és aprendre, en definitiva, endinsar-se en la identitat catalana, fer-se més d'aquí, si m'ho permet així, no? I així, i això, diguem-ne, reforçaria la llengua. Aquest enfoc el comparteixo. Sobre la posició que vostè té en immigració i en memòria democràtica, estic d'acord, ja ho he dit, ho hem dit, sí, compta amb això, i aquí jo crec que tots hem de ser responsables i tenir idees clares en aquest sentit. No? Jo he dit sempre que qui ve a Catalunya amb ganes d'integrar-se aquí, de treballar i de fer prosperar a Catalunya és català. I no hi ha més, des del meu punt de vista. I la paternitat d'aquesta expressió tampoc ho reclamo per mi, tots saben de qui és. No? Però la faig meva, sense cap complex, a més. No? Amb això és veritat que hem de tenir cura. També al mateix temps hem de dir que tothom que ve aquí té un marc de convivència que ha de respectar, i per tant qui va fer la paga. En totes les matèries, naturalment, de respecte a la convivència, de respecte a la igualtat home-dona, de la nostra manera de viure. No, acollir gent no vol dir que renunciem a la nostra manera de viure, ni molt menys. Ni posa en risc la nostra identitat, sinó que, si sabem acollir i integrar, crec que l'enriqueix, i vostè també ho ha mencionat, aquesta és la història de Catalunya. Com anem incorporant gent nouvinguda que ens acaba enriquint i acaba ajudant a conformar la nostra identitat. No? En matèria de memòria democràtica tenim un compromís, vam estar fa uns dies al camp de la Bota, la llei s'està tramitant, jo crec que és compatible la memòria democràtica en l'edifici que vostè ha mencionat en preservar la seva funció actual, i en aquest sentit estem, crec que és compatible, aquí hi ha posicions diferents, però crec que és compatible. I en matèria d'habitatge m'ha interpel·lat en diverses coses, o m'ha dit directament, escolti'm, les multes les posarem, si qui compleixi la llei... Les lleis es fan per complir-se. Per tant, les lleis es fan per complir-se. Per tant, qui no la compleixi, doncs actuarem amb tota la contundència. Dos, si hi ha persones, famílies, amb menors d'edat que estan desnonades, tindran sempre el govern de Catalunya, i crec que tenen sempre els ajuntaments, vull ser just amb això, al costat per trobar una solució. Sí, de veritat. Ara, això no legitima l'ocupació. Si qui tingui un problema habitacional es pot adreçar a les institucions i els donarem una resposta. Aquí té el meu compromís. Aquí té el meu compromís. Distingim també, entre casos concrets que puguin haver-hi, i altres fenòmens organitzats que no tenen res a veure amb això. També vull ser clar amb això, que ens els trobem. I em trobo molts alcaldes que em diuen, escolta, em passa això. Distingim-ho. Sí, perquè si no, no. Però casos concrets de gent que té una dificultat real i està en situacions complicades, en les institucions estem per donar resposta a això, i crec que tenim els mecanismes i la xarxa, tant el govern de Catalunya com les administracions municipals, per donar-hi resposta. Hem desplegat un programa important d'ajuda a les persones perquè puguin accedir via lloguer, via a un habitatge. I si vostès tenen, o qualsevol grup, propostes per poder-ho fer més de pressa i més bé, jo les escoltaré. Jo les escoltaré. Hem de revivitar, i tant que sí, però també revivitar porta un temps. També porta un temps. El gener ja està publicada la primera convocatòria de la Llei de Barris, que és l'instrument més potent que hi ha en aquest àmbit. El gener, diguem-ne, resultarem la primera convocatòria de 200 milions d'euros, si no m'equivoco, per la Llei de Barris, que serà complementada per part dels ajuntaments que en siguin beneficiaris, no? I en farem de consecutives durant 5 anys més. Per tant, els elements hi són. Anar més de pressa, a mi també m'agradaria. Si hi ha propostes en aquest sentit, seran, diguem-ne, ben rebudes i escoltades per tothom, no? Per nosaltres, perdó. Jo hi vull agrair, finalment, des de la constatació de que representem projectes polítics diferents i hi ha diferències, a vegades significatives, en algunes polítiques, la capacitat d'acord que hi ha hagut fins ara. També reconec que són vostès exigents, diguem-ne, no paren d'anar repetint i anar exigint. Pues el govern té el compromís de tirar endavant els acords. A vegades les coses fan que anem, ho haguem de fer amb més dificultat de la que voldríem, però el compromís i el compliment dels acords i la voluntat, per descomptat, de fer-ho hi és, i crec que també enviem un bon missatge demostrant una capacitat d'entesa en un moment particularment difícil al món. Gràcies.
Gràcies, senyor president. Per fer la rèplica, té la paraula la diputada senyora Jéssica Albiach Satorres, en nom del grup parlamentari Comuns. Gràcies.
Oposició constructiva i exigent. Això és el que som. President, no s'equivoque. Evidentment que nosaltres també pensem que la prosperitat s'ha de generar. De fet, tenen dos exemples molt clars de polítiques nostres. La pujada del salari mínim i la reforma laboral per avançar drets han generat prosperitat i són polítiques nostres que, per cert, ens va costar arrossegar al Partit Socialista perquè li donaren el vistiplau. Jo ja entenc que les elites econòmiques estan més tranquil·les amb la Catalunya centrada que amb la Catalunya justa, però bueno, jo crec que el que necessita la ciutadania, les majories socials, és la Catalunya justa, i com li deia, no n'hi ha pla A i pla B, només n'hi ha un pla. El paisatge canviarà o amb renovables o pels efectes del canvi climàtic. De fet, pot ser per les dues coses. Jo sóc partidària que canvie amb les renovables. El que no pot ser és que tot vagi a parar a Terres de l'Ebre o a dos comarques de Lleida. Això és el que no pot ser, president. I també li dic pel que fa a l'habitatge. Tenim la sensació de continuar fent patada i endavant amb el tema de la construcció. Això sembla que cada dia anem pujant l'aposta, però a dia d'avui, 8 d'octubre, n'hi ha persones, n'hi ha famílies que no poden pagar el lloguer o la hipoteca. Per tant, els anuncis estan molt bé. Visió llarga, però respostes també i actuacions a curt termini. I sí que passa, n'hi ha famílies amb infants que són desnonades, que les envien a pensions a altres ciutats, i la situació és tan greu que els docents han hagut de crear una plataforma, de fet, diverses plataformes, per denunciar aquesta situació i per demanar a les institucions que posen remei. I em permetrà, president, també que faig un afegit, i és que jo crec que en aquesta època de postveritat, de desinformació, de bulos que ens ha tocat viure, crec que també és responsabilitat nostra de desmuntar les mentides i dir veritats. I de ben segur que n'hi ha més, però jo n'he escollit 10. La primera, no totes les opinions són respectables. És respectable el dret de les persones a opinar, però no totes les opinions són respectables. No ho són les que generen odi, les que qüestionen els drets humans i, per tant, la dignitat de la vida humana, o les que van en contra de la ciència. Senyores i senyors, no són respectables. Segona, al nostre país no hi ha polarització. El que hi ha és un assetjament per part de l'extrema dreta i de la dreta extrema. No n'hi ha simetria, el que n'hi ha és assetjament. Assetjament per part d'elits econòmiques, polítiques i judicials. I quan dic judicials, em refereixo a una minoria dels jutges que pretenen guanyar als tribunals el que altres no han guanyat a les urnes. I aquest assetjament és cert que no és res nou. L'hem patit durant dècades als moviments socials, la gent migrada, el col·lectiu LGTBI, partits d'esquerres, forces independentistes, però estem veient com el centre de la diana cada vegada es va fent més gran. I per això vull insistir, no és polarització, és assetjament. Algú ha vist una manifestació de gent nostra amb l'única finalitat d'insultar algú, com va patir Ada Colau en la campanya de les municipals? Algú ha vist algun dirigent nostre dir que li agrada la fruta, com fa Ayuso amb el president Sánchez? Hem penjat nosaltres el ninot d'algú cremant-lo i colpejant-lo, com han patit diversos líders independentistes? Hem instal·lat a les portes de la casa d'algú una colla de gent per insultar-los durant mesos, com van patir Pablo i Irene? No. I per això dic, no és polarització, és assetjament, malgrat que vostès riguen. Tercer, el feminisme no ha arribat massa lluny. Les dones encara cobrem menys. Som violades, assetjades i ens assassines només per ser dones. I ara tornen amb la matraca de voler decidir sobre els nostres cossos.
La diputada ha de poder ser escoltada. Silenci, sisplau.
La pobresa acostuma a tindre rostre de dona i la majoria de les famílies monomarentals són dones amb infants. Les dones treballen de mitja 2 hores més que els homes a casa. I també vull dir, les dones trans són dones. No n'hi ha cap síndrome pel fet d'avortar i les vacunes salven vides. Així que el feminisme no ha arribat massa lluny. Quart, el negacionisme climàtic mata i el capitalisme verd és un frau. És una estratègia perquè els de sempre segueixin fent negoci. El camí no és altre que l'ecologisme popular, més renovables i més comunitats energètiques i menys parlar d'allargar la vida de les nuclears. Més trens i menys avions. Catalunya no necessita ampliar l'aeroport. El que necessita són trens que funcionen. 5. No vivim en el Far West. No vull menys tenir els delictes que existeixen. S'han de resoldre, s'han d'atendre i, sobretot, s'han de prevenir. La gent s'ha de sentir segura a casa seva i als carrers. Però vivim en un dels països més segurs del món i les estadístiques ens diuen que el nombre de delictes va baixant. La seguretat que cal, evidentment, és la pública i no la privada, com voldrien alguns, amb garanties i democràtica. I la millor política de seguretat és la cohesió social i la redistribució de la riquesa. 6. El problema de l'habitatge són els especuladors, no són els migrants. El problema són els fons d'inversió i els rendistes que estan acumulant pisos i pisos per fer negoci. I no sentireu mai a l'extrema dreta i tampoc a la dreta dir que cal limitar les compres especulatives. No diran mai que l'habitatge és un dret i no un negoci. I no diran mai que l'habitatge no és un bé de mercat. Però aquesta és la veritat. 7. La immigració no és una amenaça pel català, és una oportunitat. Tenim 800.000 persones nouvingudes en llista d'espera per aprendre'l. I ser 8 milions de catalanoparlants seria una fortalesa i una oportunitat. I clar que Catalunya ha canviat des de fa 40 anys fins ara. Però si ells ho van saber fer en aquells moments, nosaltres també ho hem de fer bé. Perquè a més aquesta Catalunya monocolor, uniforme, homogènea de la que alguns parlen, només ha existit als seus caps, perquè Catalunya sempre ha sigut terra d'acollida. I a la Catalunya d'avui es menja trinxat i també es menja cuscús. S'escolta charango, musca i s'escolta també la cumbia colombiana. I se celebra la Patum de Berga i l'any nou xinès. La nostra metgessa pot ser nascut en un país d'Amèrica Llatina, i les nostres filles tenen companys i companyes nascudes a Grècia, al Senegal i al Marroc. Aquesta és la Catalunya, aquesta és la diversitat que ens agrada de Catalunya. 8. Trump i Milei i les seues titelles són un perill per la democràcia. Trump és un factor d'inestabilitat i d'autoritarisme. I Milei ha ensorrat l'economia argentina i han hagut de ser rescatats pels Estats Units. Aquests són els amics i, sobretot, els referents d'Aliança Catalana i de Vox. 9. El cordó democràtic és més necessari que mai. Però què implica el cordó democràtic? Doncs implica no arribar a pactes preelectoral ni postelectorals amb l'extrema dreta, no donar suport a les seues propostes, però també, i aquesta és la part més difícil, implica no comprar els seus marcs mentals. I 10. Ser antisionista no és ser antisemita. Torne a dir-ho. Ser antisionista no és ser antisemita. I el que està passant a Palestina no és una guerra, és un genocidi. De fet, són molts els jueus del món que estan denunciant aquest genocidi. I digue'm una altra vegada, perquè el que cal són sancions a Israel. És tallar relacions comercials, culturals, esportives, que Netanyahu siga jutjat d'una santa vegada. I no tindre cap tipus de complicitat, tampoc el silenci, amb aquest genocidi. Perquè la causa palestina és la causa de la humanitat. I havia dit que tenia 10 veritats, que ja les he dit, però, és cert que m'he vist obligada a afegir-ne una de nova. I m'he vist obligada després del que va passar ahir al vespre. Del que va passar ahir al vespre al Congrés. I per això vull dir, la tortura animal no és cultura. I cal deixar de protegir d'una vegada per totes la tauromàquia al nostre país. Sisplau, la tortura animal no és cultura. Però què va passar ahir? Doncs ahir els socialistes, amb el Partit Popular i Vox al Congrés, van llançar a les escombraries 700.000 signatures de la ciutadania, impedint fins i tot aquest debat que la societat reclama. I per això no ens cansarem de dir que la tortura animal no és cultura. Moltes gràcies.
Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat.
Més que per respondre, en fi, jo hi he explicat quina és la nostra posició i es pot deduir en què estem d'acord i en què no estem d'acord en aquestes 10-11. Però jo el que vull dir és que, vista la seva intervenció i fent una valoració de conjunt, crec que hi ha coses que compartim. Compartim la responsabilitat d'oferir una alternativa d'esperança al món, compartim la responsabilitat de tractar l'habitatge com un dret, també la responsabilitat de reduir desigualtats i també la responsabilitat de protegir la convivència. Quatre coses prou importants. Els mètodes són diferents, però crec que l'objectiu és comú i això em fa feliç. Gràcies.
Suspenem la sessió, que reprendrem a les 4 de la tarda, i ara farem un minut de silenci pel darrer feminicidi davant de la façana del Palau del Parlament.
Doncs fins aquí aquesta sessió del matí del debat de política general, que reprendrà a les 4 de la tarda, com anunciava el president del Parlament, i serà el torn de la CUP, d'Aliança Catalana i del PSC. I encara sobre aquest debat de política general, una cosa més. La Generalitat i el govern espanyol acorden que l'executiu català gestioni tot el patrimoni de la Sareb a Catalunya. Ho acaba d'anunciar el president Salvador Illa, com dèiem, en aquest debat de política general. Són 13.000 habitatges i 300 solars que pertanyien a aquesta entitat des de la crisi immobiliària del 2008. La intenció del govern és incloure'ls ara al parc públic d'habitatge. Salvador Illa ho ha anunciat durant aquest debat en resposta a Esquerra Republicana.
No són uns 13.000 habitatges i uns 300 solars. No? Posar-los, els solars, incorporar-los a un registre de solars, ahir vaig parlar de 670, aquí estem parlant de 300, ara haurem de treure el llapis fi i veure quin tipus de solars són. No? Bueno, és un pas més en matèria d'habitatge.
L'acord es formalitzarà les properes setmanes. Més coses d'aquest dia. El Tribunal Constitucional reitera el seu aval a la llei d'amnistia amb dues noves sentències que tomen el recurs del govern del PP de l'Aragó i la negativa del Suprem d'amnistia a un manifestant. Un cop més s'han imposat la majoria de magistrats progressistes i els quatre conservadors han emès vots particulars. Eren els dos últims recursos contra l'amnistia que el Constitucional tenia sobre la taula. Els magistrats tomben la qüestió d'inconstitucionalitat que el Suprem va presentar poc després d'aprovar-se la llei perquè no volia amnistiar un manifestant que va llançar pedres contra un jutjat a Girona la tardor del 2019. El Tribunal de Garanties respon que sí, que l'han d'amnistiar, però recorda que la llei ha de ser igual per tothom i que també s'ha de poder perdonar els contraris a la independència. Són arguments que el Constitucional feia servir a la primera sentència del juny contra el recurs del PP i que es repeteix contra la del govern de l'Aragó, que per primera vegada posava el focus en la malversació i que ara el Constitucional avale que es pugui amnistiar.
3CAT Info. 3CAT Info.
Al Parlament Balear, la immigració centra el debat de política general després que la presidenta Marga Proens va endurir el discurs en relació amb els immigrants. Vox l'acusa de copiar-los al programa i està d'acord l'Esquerra, que també denuncia el seguidisme del PP a l'extrema dreta. Anem a Palma, Caterina, Carmen Jaume.
El portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apesteguía, ha qualificat d'insultant el discurs de Marga Proens, que va atribuir la saturació dels serveis públics i el desbordament de la població a la immigració il·legal.
Aquí ja no s'hi pot viure ni amb un sou. I s'atreveixen a dir que n'hi ha que venen per 600 euros. A què fer? A passar més misèria. No és només que aquesta afirmació clarament racista i aporòfoba sigui copiada de l'extrema dreta en contra dels valors democristians. És que és pròpia d'un populisme barater.
Vox ha comparat el PP amb una marca blanca del seu partit. Recorda, però, ens, que no té majoria absoluta i l'amenaça de retirar-li el suport si no cedeix en matèria de llengua.
Anem a una altra sessió de control avui. Pedro Sánchez salvarà l'embargament d'armes a Israel gràcies al gir d'última hora de Podem. Els de Yone Belarra aquesta tarda hi votaran a favor tot i que havien promès tombar la llei si el govern espanyol no hi feia canvis perquè creuen que és una farsa. De fet, un embargament de mentida. Podem ha cedit el pols del govern espanyol però mantenen la crítica a l'embargament. L'aprovaran, sí, però perquè creuen que és la millor manera per evidenciar això.
Que todo el mundo pueda ver que España sigue manteniendo relaciones militares con Israel. El decreto es un coladero por el que se filtra la complicidad de España con los genocidas.
Ho ha anunciat la líder de Podem, Yone Belarra, en un vídeo enllaunat, sense donar l'opció a fer preguntes. Als socis de la investidura i també moviments socials, tot i ser crítics amb l'embargament per les excepcions que preveu, havien pressionat Podem.
3CAT Info.
Sortim a l'exterior. Hamas assegura que ja està enllestit a la llista de presoners i hostatges que s'intercanviaran en el marc de l'actual pla de pau que es negocia a Egipte sota els auspicis de la Casa Blanca. El grup islamista palestí es declara optimista sobre la possibilitat de tancar un acord. A les converses d'Egipte s'hi afegeixen avui els dos negociadors dels Estats Units, inclòs el gendret de Donald Trump, Jared Kushner, així com una delegació de Qatar. Abans de tot, s'hauria de pactar el calendari dels 20 punts que té el pla de Trump, començant precisament per l'alliberament dels hostatges israelians que Hamas encara té retinguts. El primer ministre francès, el dimissionari Sébastien Lecornu, veu possibilitats de tenir nou govern abans no s'acabi el dia. El president Macron li va donar 48 hores per solucionar la crisi política i evitar unes eleccions anticipades. Aquest matí, a diferència de dilluns, quan va dimitir, ha parlat de voluntat de consens.
Hi ha voluntat de tenir un pressupost per a França abans del 31 de desembre. I aquesta voluntat crea un moviment i una convergència que, òbviament, allunya les perspectives de dissolució. Si amb això no n'hi ha prou, caldrà que el pressupost inclogui certs paràmetres perquè França avanci.
Lecornu es reuneix aquest matí amb socialistes, verds i comunistes després que ahir ho va fer amb els de centre-dreta. No es descarta que es parli de la fins ara intocable reforma de les pensions que Macron va imposar per decret. Ni l'extrema dreta de reagrupament nacional ni l'esquerra radical de la França insumisa han volgut participar a les consultes. Més coses, el Ministeri de Consum afirma que anirà al Tribunal de Justícia de la Unió Europea per recórrer l'expedient de Brussel·les a Espanya per les multes a les aerolínies que cobren per l'equipatge de mà. El ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, recorda que al juny el Parlament Europeu va ratificar que cobrar per l'equipatge de mà és il·legal i defensa la posició del seu ministeri.
És lamentable que la Comissió decida interferir e intervenir de esta manera, ignorando y dando la espalda a los derechos de los consumidores europeos. Así que iremos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Vamos a defender con todo rigor nuestra posición, que está basada precisamente en una sentencia del año 2014 de ese mismo tribunal, que está basada en la ley española.
El govern espanyol va multar fa gairebé un any amb 179 milions d'euros Ryanair, Vueling, EasyJet, Norwegian i Volotea per cobrar suplements per equipatge de mà. I a novetat respecte a l'esfondrament d'ahir a Madrid, l'alcalde d'aquesta ciutat, José Luis Martínez Almeida, ha avançat aquest matí que la causa de l'esfondrament d'aquest edifici al centre de la ciutat podria ser l'acumulació de material d'obra a la sisena planta. Aquest accident va provocar 4 morts. El bloc l'estaven rehabilitant per construir-hi un hotel de 4 estrelles. Almeida s'ha mostrat prudent a l'hora de fer valoracions i ha recordat que el cas està en mans de la policia judicial.
Es complicado aventurar en mi posición cuál es la
la causa y menos cuando hay un procedimiento judicial. Pero es obvio que había material apilado en la sexta planta y, por tanto, que pudo influir en su caso en el colapso del edificio. Es decir, es una de las hipótesis, obviamente, que se van a manejar para determinar la causa i l'origen del col·lapse que sofria ayer l'edifici.
I hem de parlar del Premi Nobel de Química que aquest any ha reconegut avui els investigadors Susumu Kitagawa, de la Universitat de Kyoto, al Japó, Richard Robson, de la Universitat de Melbourne, a Austràlia, i Omar Yagi, de la Universitat de Califòrnia, Berkeley, als Estats Units. El guardó reconeix la importància dels seus treballs amb noves estructures moleculars més flexibles i capaces d'atrapar els gasos i que han permès el desenvolupament de materials amb noves funcions. El de Química és el tercer Premi Nobel d'aquest any després dels de Medicina i Física i està dotat amb més d'un milió d'euros. I una qüestió que està d'actualitat últimament al Ministeri de l'Interior, el ministre defensa la necessitat de millorar la qualitat de la formació de les autoescoles catalanes perquè actualment no aprovin ni la meitat dels aspirants que s'examinen pel carnet de conduir. En resposta a una pregunta d'Esquerra sobre la gestió de la DGT, Ferrando Grande Marlaska ha anunciat que destinaran pròximament 16 nous examinadors de conducció a Catalunya per cobrir el 100% de les places i revertir aquesta xifra de suspensos. Doncs amb aquesta informació arribarem a les 2 de la tarda.